Do sol e nas pedras do meu aqueve, mal empregada menina de ter a cabeça leve. E tenho um corral de lenha para ver se tu me querias. Agora que não me queres, dá-me a lenha que é minha.
Vinzeum i Cineclub Vilafranca proposen per 14a vegada veure, escoltar i assaborir el món a través del vi al Mos Festival, que ens presentaran els seus dos codirectors, el Xavier Fornós i el Pablo Sánchez. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Sempre comencem amb música. I, esclar, avui és música de pel·lícula, no, Xavi?
Sí, és una música de pel·lícula que junta precisament el cinema d'autor i la collita, no? I per això ens agradava recuperar aquest tall petit d'una pel·lícula que es diu Fuego de Vento, que és de la Marta Mateus, i que no projectarem a l'auditori del museu, sinó que el projectarem al Kubrick, perquè tots vam entendre, no? Tant Cineclub com el museu, que era una peça que tenia una qualitat autoral suficient com per passar en gran pantalla, i per tant aquesta peça que és Fuego de Vento, pel·lícula portuguesa, d'aquesta òpera prima d'aquesta actriu i a la vegada realitzadora, i el que sentim doncs és una veu popular, no? Aquesta és una pel·lícula que ret homenatge a la cultura popular portuguesa i el record de la recuperació de la memòria històrica de la Revolució dels Clavells, no? Però amb una posada en escena molt, molt arriscada i que convido tothom a gaudir-ne ben aviat.
Una 14a edició del MOS, per cert, que estrena imatge.
Doncs sí, estrena imatge i estrena estudi de disseny, és l'estudi de disseny Miang, que doncs, ha guanyat el concurs doncs, que vam publicar en el seu moment i que jo crec que ha respost molt al que en diem ara el briefing de qui fa l'encàrrec, no? I ha posat en primer pla doncs, un cep, no? Però l'ha posat una mica com de construït, no? A través de fragments que podrien ser fragments de pantalles de cinema, no? Si vols, Paulo, no sé si...
Bueno, de cinema o no, perquè hi ha pantalles verticals.
També de cinema, ara l'audiovisual s'ha multiplicat, no?
Exacte. Exacte.
Creiem que és una molt bona imatge, queda molt entès si unifiques aquests dos conceptes del cinema o el frame o l'enquadrament i el cep, no?
Un MOS que se celebra a partir del 6 i fins al 16 de novembre al Penedès, després vindrà el MOS Priorat, i que al llarg de 10 dies proposa més de 70 activitats amb una trentena d'entitats públiques i privades, que una mica és el resum del que avui està passant aquí, no? Vinzeum i Cineclub Vilafranca aliats per tirar endavant aquest festival cinematogràfic.
Sí, sí, som tossuts. Des del 2011 que estem en això, només amb aquesta parada involuntària de la Covid, diguéssim, del 2020, hem estat cada any picant pedra per poder confegir un programa xulo de cinema de gran pantalla, però també cinema que apunti a aquests temes d'actualitat del món de la vinya del vi, que és pel que se singularitza aquest festival de cinema respecte a tot el gran mapa de cinemes que hi ha a Catalunya,
de
que
festivals,
hi ha molts, no?
Sí.
De festivals de cinema.
I més ara, en aquesta època de l'any.
Clar.
Quina és la singularitat del MOS? Què el fa diferent? Quin és el segell? Per què venir al MOS i no triar-ne un de tots aquests que passen aquests dies?
Per la temàtica, principalment.
Sí. Bueno, i per la varietat d'activitats que fem, no? Jo crec que qualsevol persona... O persones amb molts interessos diferents poden trobar el seu espai en aquest festival. Persones que, òbviament, doncs, tinguin més interès pel món del vi o persones que tinguin més interès pel món del cinema, no? Jo crec que aquesta combinació és la que fa que sigui possible doncs, arribar a molt de públic, no?
Quines expectatives teniu d'aquesta edició que està a punt de començar, a punt de solfa?
Nosaltres les tenim sempre molt bones, perquè
sí,
el que construïm ho construïm amb aquella idea de que agradarà, no? No ens n'estem, i a vegades ens passem de frenada, fins i tot 70 i pico activitats amb la gent que som, que déu-n'hi-do, som equip, no? I a més tenim tant Cineclub com Vinzeum molt activats, no? Però a veure si arribem a tot arreu, perquè moltes veureu la graella molt aviat quan reviseu la web i quan reviseu el programa demà, veurem que hi ha activitats que s'esolapen. Estem en un festival,
sí, clar,
i que en tots els festivals de cinema, el Pablo ho pot dir millor que jo, no?
Toca
és
triar.
Impossible anar a tot arreu. Partint d'aquí, triar i remenar i decidir què és el que és prioritari. Si el cinema, si el vi, si el cinema del vi, si el vi amb cinema, etc etc, o si el cinema amb una mica de vi al final.
No? També. El vi sempre... Bueno, no, a més, la gràcia és que qualsevol activitat, en qualsevol projecció, el cinema el vi sempre està present. Si no és una pel·li sobre el vi, després trobarem vi o cava, sí, per fer un tant. O sigui que,
sí, sí. Que... La sort és que tenim empreses, no, del sector que ens estan recolzant de fa temps també i que s'ofereixen a, no, a mostrar-se, no, i estar vinculats a un projecte que també és cultural, que és un festival de cinema en tot cas, però que parla d'ells d'alguna manera també, no? I per tant també hi són. Ens agrada molt que ens hi acompanyin.
Fem un tastet del que trobarem a les diferents seccions del MOS. Comencem per la collita, una collita de rècord que creix.
Sí, més pel·lícules que mai, més minutatge que mai.
Més països que mai.
Més països que mai. Em sembla que eren 13 països, 55 treballs de 13 països del món. Em sembla que són més de 1.600 minuts de cinema del vi. I aquest cinema del vi no ens hem d'imaginar un cinema especialitzat per a gent que sàpiga de vi, que sàpiga de viticultura, no. És un cinema divulgatiu, però també és un cinema de ficció, però també és un cinema de promoció, també, o sigui, cap tot en aquest gran calaix.
Cinema històric, també, cinema històric.
De recuperació de memòria, sí, molt potent, no? Que estan tenint peces molt, molt potents, no? Com descobrir què és el que va passar realment amb aquesta ocupació nazi de França, l'ocupació nazi, diguéssim, de la França de Vichy, diguéssim, què va passar en el món del vi. O sigui, per què els alemanys es van quedar amb aquelles zones més, de més prestigi del vi i del xampany, no? I veurem fins a quin punt els francesos van ser a les resistants o van ser col·laboracionistes, no? I és un document que ens ve de França i, per tant, són els mateixos francesos els que defensen que no tot és tan clar com ens pensàvem, no? Per això que parlava el Paula molt bé d'aquesta recuperació de la memòria històrica, que també hi és present, però després ens viatjarem per Portugal, per la Baixa Califòrnia mexicana, pel sud d'Itàlia, passarem per, evidentment, aquest repàs a una cosa que preocupa molt el sector del vi, preocupa i molt el sector del vi, que és aquesta emergència climàtica i les seves afectacions, que ja són com pa de cada dia dels viticultors i els enòlegs, no? I per tant, des de diferents punts del món podrem descobrir què hi està passant i com estem combatent aquest canvi de dinàmica climàtica, no? Per tant, sempre diem que la collita no deixa de ser un reflex de l'actualitat, evidentment amb apunts històrics que també ens fan entendre que aquesta és una tradició mil·lenària, amb peces que també ens recuperen o ens porten fins als orígens del vi a la zona del Caucas, no? És un viatge a través de les cultures del vi i el vinzem, això ens agrada molt, ens motiva, no? I que cada any apareixin treballs nous que ens permetin justificar i explicar allò que ja expliquem cada dia, que el vi no només és allò que ens bevem a dintre d'una copa, sinó que té quantitat inesgotable de històries que són molt interessants, no només a tall vitivinícola, sinó també humà, no?
És una collita molt eclèctica, enguany?
Sí, de fet, ens anem fins a la República del Congo, fins i tot. Que diríem, el vi allà, doncs mira, doncs qui tingui curiositat,
és una,
curiositat,
joia,
és una peça antropològica
de 10 minuts,
molt potent.
Però una joia, una joia.
Que és una producció d'unes ONGs franceses, crec recordar, que estan afincades al Congo i que recullen doncs, el vi que veuen allà. I no donen més pistes i qui vulgui descobrir-ho, que vingui, no, i ho vegi. Vull dir que és eclèctica en aquest sentit perquè el món és molt divers, no? I el món del vi és molt gran cada cop més i, per tant, té més realitats diverses, no? I això és el que ens alimenta, en tot cas, no?
I a Gran Reserva, què projectareu enguany, Pablo?
Doncs més cinema que mai. Nosaltres, ara, òbviament, tenim dues sales i molt més espai per poder programar més cinema i també responem una mica doncs, a les demandes dels nostres socis, dels nostres espectadors, no? que volen més cinema. Aquest any doblem com l'oferta, no? Arribem a fer 11 grans reserves, que és un rècord absolut. Estem parlant que cada any fèiem aproximadament uns 5 o 6 grans reserves. Aquest any doblem l'oferta i bueno, podem ja dir algun títol, no?
Suposo, i tant.
La inauguració, la Cluenda, noms
de directors. Fes d'entetes.
Doncs la Cluenda serà... la inauguració serà la pel·lícula Frontera, de la Judith Colley, que s'acaba de presentar al Festival de Valladolid amb molt bona crítica. La Judith Colley vindrà a presentar la pel·lícula i, a més, rebrà el Premi MOS honorífic.
Ja tenim un dels Premis MOS.
Un dels Premis. El primer ja està aquí. I aquesta serà la pel·li inaugural. Després tenim noms conegudíssims com la Isabel Coixet, que presentarà Tres Adioses, que també ha estat la inauguració de Valladolid amb unes crítiques excel·lents. Fins i tot he llegit una crítica que deia que era la seva millor pel·lícula des de Mi vida sin mi, o sigui, Palabras mayores.
Uau.
Això serà el divendres 7, això el primer cap de setmana. Després tenim noms també reconeguts i coneguts com el Paolo Sorrentino, que presentarà La Gràcia el segon cap de setmana. i el Jim Jarmusch, que presenta... Bueno, no, no és que presenti en persona, sinó...
No el tindrem.
No el tindrem.
Malauradament.
Però que projectarem la seva darrera pel·lícula, Father, Mother, Sister, Brother, que va guanyar al Festival de Venècia i que a Catalunya i a Espanya s'ha vist molt poc. Es projectarà a Valladolid i poc més abans de fer-se el mos. O sigui que... I després, jo diria La Cluenda, una pel·lícula espacial, un documental d'Elisaki La Cuesta i l'Helena Molina, Flores per Antonio, un documental super emocionant sobre l'Antonio Flores i tot el clan, i la matriarca del clan. I després tenim un parell de joies per descobrir, que recomano moltíssim, que vaig poder veure a Sant Sebastián, que és L'Agente Secreto, una pel·li del Brasil, guanyadora de 2 premis a Cannes, i una pel·li de l'Iraq, que no estem gaire acostumats a veure pel·lis iraquianes.
Gens.
La Tarta del Presidente, que també va ser premiada a Cannes com a la millor òpera prima. I, bueno, ja acabo de dir ja tots els títols, no?
Sí, vinga.
Després també tenim Nouvelle Vague, del Richard Linklater, que és un homenatge, doncs, a Jean-Luc Godard i a l'inici de... És una pel·lícula sobre com es va filmar al final de l'escapada. I acompanyem aquesta pel·lícula d'una retrospectiva de 3 títols claus de la Nouvelle Vague, que són El final de l'escapada, Los 400 golpes i Cleo de 5 a 7, que també les programarem durant el festival. I després tenim Little Amelie, que és una pel·li d'animació, que serà una de les 2 pel·lícules del Minimost, que va ser el premi del públic a la millor pel·lícula europea del Festival de Sant Sebastián. I després apostem pel talent jove i nacional d'aquí de Catalunya, amb Duro, de Francesc Cuellar, un actor i director de Sant Sadurní, i aquesta projecció es farà a Sant Sadurní el dissabte 8 de novembre, i el segon cap de setmana, el divendres 14, estrenarem Dies d'Estudi i Pluja, del col·lectiu Espurnes, un col·lectiu d'estudiants que ha fet una òpera prima en col·lectiu i que vindran part de l'equip a presentar-la a la Sala Sassí el divendres 14.
Presenta'ns també El Brot, que és la secció que dona origen a tot plegat. És la
mare
Brot, de la criatura.
El Brot, com ja sabeu, ve de l'antiga mostra curtmetratges que es va iniciar ja fa l'any 96, o sigui que ja
té història.
Ja podria votar i anar... O sigui, fa molts anys ja, quasi 30 anys. Aquest any fem 3 sessions i, com sempre, doncs, el que tenim és la millor producció de curtmetratges nacionals dels darrers 2 anys que entren a competició en 3 sessions, divendres 7 de novembre, el dimarts 11 de novembre i el dimecres 12 de novembre. I bé, bueno, és un altre espai on se cita, diguem, el nou talent, no? Futurs grans directors, esperem que tingui molta sort, però ja ho hem vist durant tots aquests anys que han vingut, que han participat directors que després han pogut fer carrera, no? O sigui, és el primer contacte entre aquestes joves promeses i el públic de Vilafranca.
Totes 3 sessions al Kubrick.
Totes 3 al Kubrick, sí.
I has dit ja un dels premis honorífics d'aquest MOS 2025, la cineasta Judit Colell. Quins són els altres 2?
Els altres 2 són del món del vi i crec que són 2 personalitats que han marcat molt tant l'actualitat com la història recent del vi a casa nostra, un molt a casa nostra, potser l'altre més a la península i a resta del món. El primer d'ells, Miquel Agustí Torres i Riera, és, no?, l'actual ànima del celler Torres, del celler família Torres, i per tant una persona que fa més de 60 anys que està treballant perquè aquest celler tingui la potència que ha acabat tenint. Realment tenim a casa nostra un celler referent internacionalment parlant i, a més, últimament amb aquesta mirada una mica visionària i pionera sobre la preocupació que té el senyor Torres en quant a la sostenibilitat i el canvi climàtic i com està afectant aquest canvi climàtic també a l'empresa i a la vinya, no? I per tant, un premi més que merescut. Estava a la llista d'espera de fa molt de temps i hem cregut que aquest era l'any, evidentment. Ell estava molt content, diguéssim, de rebre aquesta notícia i, per tant, doncs, el divendres dia 7, és a dir, el dia 6, li donem el premi a la Judit, doncs el dia següent, en aquesta gala del vi, a l'Auditori Municipal de Vilafranca, a les 8 del vespre, li lliurarem aquest premi i escoltarem el que ens diu, no? Que sempre és interessant el que diu una persona amb tanta vida al voltant del vi com és Miquel Agustí Torres. La gala la presenta en Tomàs Molina, el conegut meteoròleg de 3CAT, no? Però si és així és perquè són molt coneguts, els dos es coneixen, són amics, coincideixen cada any en unes jornades a la Universitat de Barcelona al voltant de la meteorologia i el canvi climàtic.
Comparteixen,
no?
I per aquesta tant, preocupació
exacte,
per l'emergència climàtica.
Exacte. Per tant, jo crec que tothom que som del Penedès, jo crec que tenim cita obligada a retre-li un homenatge a una persona que ha marcat molt i continua marcant i exportant la marca Penedès arreu del món. L'altre no és penedesenc, l'altre premi és va vinculat en la terra de vins convidada d'aquest any, que és el Bierzo, que és aquesta zona lleonesa tocada de Lugo, tocada de Galícia, no? Una petita zona de vins que estan fent vins de grandíssima qualitat, i per tant potser desconeguda pel gran públic, segurament pel sector del vi no, ja és una marca, una fita, diguéssim, a provar, i a qui li donem el premi és l'emblema una mica d'aquesta zona, que és en Raúl Pérez. Raúl Pérez és com reconegut dues vegades com a millor enòleg del món, no us hi posem per poc, i per tant és una persona que molta gent es mira i es veu els seus vins, perquè són vins que han aconseguit fites en aquests famosos 100 punts Parker, d'aquesta llista de vins que en Parker ens diu que ens hem de veure, no? Doncs un dels vins és la Múria, que és aquest projecte que té en una d'aquestes muntanyetes o turons, no? El Bierzo és una zona de vinyes d'alçada, de freds, no?, molt intensos, de contrastos climàtics molt forts entre el dia i la nit, no? I això fa que tinguin una varietat, la Mencía, que és la seva pròpia, no?, que l'exploten moltíssim. No només en aquesta zona hi ha en Raúl Pérez, que és amb qui li donem el premi, sinó que també hi ha altres viticultors molt potents, com pot ser el germà de l'Álvaro Palacios, no?, aquest pilotí o adoptat, per entendre'ns, no?, però també altres firmes molt potents que hi han posat la mirada en aquest Bierzo, que encara és una terra per descobrir. Tindrem en Raúl Pérez el primer diumenge de festival, en aquesta gala dedicada al Bierzo, li podran donar el homenatge.
Estic veient la foto dels Premis Honorífics i Raúl Pérez està a les antípodes de Miquel Torres, per dir alguna cosa. És tot un personatge, no?
Absolutament.
Us sembla?
Absolutament. L'any passat vam tenir l'oportunitat de veure'l a la pantalla en una pel·lícula, un documental molt bonic que es diu El mago del vino. Ell era el mago del vino i realment transmet, era una pel·lícula que era com un reportatge sobre la seva peripècia des de que intenta que aconseguir els 100 punts Parker i fins que els aconsegueix amb aquest projecte de la Múria, no? Per tant, és una mirada molt propera a la persona, no?, més que a l'enòleg, i amb molta emotivitat, amb molta càrrega emocional, fins i tot vinculat amb la família i amb el lloc. És una persona que tota la vida i tots els seus minuts del món els dedica a viatjar per tot arreu, no?, però que continua defensant el terrer de casa seva, no?, i el seu poble, no?, i està orgullós de la gent, està orgullós del bar del seu poble, no?, continua quan pot, no?, aterrar i compartir vins amb tothom. Per tant, és un caràcter. Evidentment no té a veure amb el senyor Torres, però sí que té a veure perquè és un gran nom del vi i a nivell internacional. En això sí que poden estar en conjunt, no?
Quines activitats es faran al voltant del Bierzo?
Doncs aquest homenatge o aquesta sessió especial
a la gala
del Bierzo,
no?,
el diumenge dia 9 al Vinzeum, conduïda per l'Alba Esteve, i en el que podem escoltar, òbviament, també el president de la denominació d'origen Bierzo, l'Adelino Pérez, però també escoltarem, evidentment, en Raúl Pérez, i podem veure una pel·lícula que parla sobre de quina manera han qualificat els vins en aquella terra, que és una manera modèlica. Hi ha moltes denominacions d'origen que estan prenent com a referència a l'hora de qualificar els seus vins la manera que ja fa temps que ho estan fent a la zona del Bierzo. Per tant, també segurament que pel sector és interessant poder treure el nas i descobrir què és el que estan fent aquesta terra de vins, aquesta terra de grans vins, no?
Sempre hi ha una activitat gastronòmica.
Sempre. Si intentem que la forquilla i el ganivet no hi fallin, no? I en aquest sentit, quan acabem la gala del Bierzo el diumenge, a la plaça Jaume I, davant del museu, farem la botillada. La botillada és aquest plat, o aquesta celebració d'un plat que és el típic, que és el botillo, que és un embotit que bullen durant moltes hores, és com una mena de cocido gallec, no? De fet, són com molt parents, no? Que a més té denominació d'origen, és IGP Botillo del Bierzo. Per tant, estarem allà provant un plat d'hivern, En els primers freds provarem un plat d'hivern. I també cal destacar que farem un tast de vins de la Dio Bierzo el dissabte a la tarda, el dia abans de la gala, i podrem provar també vins de tres cellers que venen d'aquesta zona.
Pablo del Most, als municipis, què destaques? Una radiografia ràpida.
A veure, des de fa molts anys, no? El Most sempre s'ha intentat expandir no només per Vilafranca, sinó per tot el Penedès. Enguany visitem 5 municipis, Torrelavit, Santa Margarida dels Monjos, Avinyonet del Penedès, Olèrdola, al Museu d'Arqueologia més, del Castell, i Sant Pere de Riudebitlles, on es fa una petita sessió del brot, un brot especial. I als altres municipis el que es projectaran seran diferents collites, que bueno, ja trobareu al programa, però bueno, sempre per expandir, doncs, que no només el Most no només és un festival de Vilafranca, sinó que és el festival, diguem, de cinema de tot el Penedès, no?
Mm-hmm. No, ja estem contents que els ajuntaments siguin els que impulsen que aquesta sí. pantalla es mantingui encesa en aquests 5 municipis, a part de Sant Sadurní i Vilafranca, sí, que és l'altra gran plaça del festival, no? Aquests municipis més petits, no, que gairebé no tenen programació habitual de cinema, doncs arribi al cinema, i a més és un cinema diferent, no, que també els connecta amb allò que tenen molt proper, que és la vinya, no? I per tant crec que són sessions d'èxit, no, que ja fa temps que funcionen. El d'Olèrdola, a més, afegint-hi una visita a les novetats de les excavacions, sempre interessantíssimes, i per tant és una bona oportunitat per passar el matí, en aquest cas del diumenge 16, doncs visitant el castell d'Olèrdola.
I una pinzellada dels tastos amb vins de pel·lícula?
Tindrem fins a, crec que 6 tastos, si no em descompto. Un tast de xampanys vinculat a una pel·lícula que parla sobre el luxe dels xampanys, però cal fer-ho, que és en Xavi Roig de Cal Fer-ho, li donarà la volta i explicarà, bueno, les diferents cares d'aquest luxe, no? I per tant tindrem xampanys francesos, també tindrem evidentment el Bierzo, ja ho he comentat, vins del Bierzo. Tindrem l'honor també d'escoltar la Montserrat Mascaró és una eminència en brandis i destilats i conyacs. En aquest Most tenim una pel·lícula que es diu Cognac et Literature, Passions Franceses, una peça molt bonica i que ens porta a poder explicar el cas d'una marca famosa de cognacs, no? Que a més tenen relació amb la literatura, i que la Montserrat, doncs, ens portarà sobre la taula i la provarem. És la primera vegada, com a mínim d'època moderna, que el museu programa un tast de cognacs i de brandis. Jo ho recomano perquè és una nova experiència. Després els vins del senyor Torres també hi seran, però amb la mirada de la seva filla,
a càrrec de la Mireia Torres.
Que explicarà la vida, la trajectòria professional del seu pare a través dels pins, evidentment, del celler, no? I una altra peça interessant, molt interessant, que surt d'una pel·lícula. De fet, provarem un vi, el nom del qual dona títol a un documental, no? Que és Les Chalets de l'Enfer, que voldria dir com els penya-segats o els salts de l'infern, diguéssim, no? És una vinya que està col·locada davant del Roine, a la zona del Condrier, un celler que es diu Domènec Georges Vernet, molt mític, diguéssim, que fa aquest vi blanc, la varietat, però l'important és aquesta odissea dels viticultors i dels elaboradors del vi perquè cada any puguin garantir una collita suficient com per fer un vi que és excel·lent, no? I que cada cop tenen més entrebancs perquè el canvi climàtic, les emergències, o sigui, les pedregades, les ventades, les pluges excessives, les sequeres excessives, doncs veiem durant tot un any tots els maldecaps que implica poder mantenir la qualitat d'un vi extraordinari. I una última peça, un últim tast el divendres 14, molt interessant per lo curiós i singular, que és aquest tast a través d'una aplicació. Els usuaris el públic d'aquest tast hauran de descarregar-se una aplicació i serà un tast participatiu. Tothom podem dir si els vins que estem provant tenen un gust o un altre, i de manera automàtica a la pantalla de la sala podem veure els resultats d'aquesta mena d'enquesta. Per tant, és un tast divertit que ens ve d'en Tiago Coeli i d'Antoni Sánchez Ortiz, i que a més ens dona doncs l'atractiu de poder provar 11, em sembla que són 10 referències de 10 països diferents, tots absolutament lluny de les grans zones productores. Potser Argentina és la que és més gran, i evidentment a Espanya hi haurà Jerez, però a part d'això hi ha coses curiosíssimes, com Uruguai, com Suïssa, com el Líban, com, no? Peces així interessants. Per tant, molt aconsellable aquest tast original de la publicació.
Xavier Fornos i Pablo Sancho, gràcies per presentar-nos avui en primícia aquest 14è Most. Dona molt més i n'anirem parlant dimecres a dimecres. Brindem pel Most, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I tinc un corral de leña per ver si tu me cries. Agora tu no me queris, dame la leña que vinha. M'ha de fer un relojo a la pollinha do poejo. per acotar un minuto.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:15. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit reobre la llar d'infants Les Marietes, que feia 13 anys que estava tancada. Cunit va celebrar el passat divendres la reobertura oficial de la llar d'infants Les Marietes, que feia 13 anys que estava tancada. Aquest equipament escolar es va tancar el 2012 dins del pla d'ajust que es va haver d'impulsar per reduir el gran deute municipal que arrossegava el consistori. Des de l'Ajuntament expliquen que la reobertura d'aquest centre permet donar resposta al creixement del municipi i continuar oferint espais pensats per l'aprenentatge, la convivència i el benestar dels infants. Des de principis de setembre, la llar d'infants ja està en funcionament, sumant la seva oferta a la de l'Escola Bressol Altranet. El turisme a l'Alt Penedès creix un 23,5% aquest estiu. L'Alt Penedès ha registrat un fort augment del turisme aquest estiu amb un increment del 23,5% en el nombre de viatgers respecte a l'estiu de l'any anterior. Segons l'informe de balanç de l'activitat turística a l'estiu 2025, elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. El creixement ha estat especialment notable el mes de juliol, amb un 38,2% més de visitants. L'augment s'ha produït tant als establiments hotelers com als allotjaments de turisme rural, consolidant la comarca com una de les destinacions d'interior amb millor evolució de la província. Aquestes dades situen l'Alt Penedès al capdavant del creixement turístic a l'entorn de Barcelona, juntament amb el Bages i el Berguedà. Des de l'App Turisme s'assenyala que aquest increment reflecteix la bona salut del sector turístic penedesenc i el creixent atractiu del territori vinícola i enoturístic durant els mesos d'estiu. I la Ruta del Vi del Penedès engega una campanya per posar en valor els seus restauradors. Coincidint amb la designació de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, la Ruta del Vi del Penedès impulsa la campanya Ambaixadors de la Gastronomia del Penedès, una iniciativa que vol reconèixer i projectar els restauradors del territori com a principals representants dels valors, productes i tradicions culinàries penedesenques. La campanya, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar veu a les persones que hi ha rere els fogons o que dirigeixen els restaurants de la Ruta del Vi del Penedès a través de petites peces audiovisuals on comparteixen la seva història, la seva filosofia culinària i el seu vincle amb els productes locals. I acabem parlant-vos de la visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta. Per aquest diumenge 2 de novembre, l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita guiada gratuïta pel patrimoni de Sant Pere Molanta i el seu entorn. L'inici de la visita s'ha programat a 11:15 a l'església, primer punt d'aturada de la ruta. A l'interior d'aquest temple del segle XVIII es podrà veure la imatge de fusta de Sant Pere, obra de Josep Maria Camps, col·laborador de Gaudí. El següent punt del recorregut serà per la masia Fontallada de Can Torres, que és datada del 1742. Finalment, es preveu pujar al Castellot de la Barquera, des d'on es podran veure les poques restes històriques del castell medieval. Cal fer inscripció prèvia a través del correu electrònic turisme@olerdola.cat i tenir reserva confirmada. Les places són limitades.
Penedès en xarxa.
temps ara al Penedès en Xarxa per acostar-vos dues propostes culturals per als propers dies. La primera recomanació ens porta a Canal 20. Allà, el Raimon de Cara ens apropa tots els detalls per poder viure aquest diumenge la festa de la matinal dels parcs del Garraf, el Foix i Olèrdola.
Així és, avui parlem d'una de les activitats que s'han programat aquest cap de setmana. Parlem amb Josep Malero, coordinador de Viu al Parc. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tothom. Què tal?
Aquest cap de setmana toca la matinal a Olèrdola del programa Viu al Parc, aquest diumenge. Anteriorment hem de dir, Josep, que s'havia denominat la Festa Major del Parc. Hi ha hagut un canvi, no té més misteri que un canvi de nom.
Sí, per unificar altres festes que fem a altres parcs. El Parc del Garraf, Olèrdola i Foix formen part de la xarxa de parcs naturals de la Diputació i aquestes festes o grans festes del parc, que també es deien de maneres diferents, ho han unificat a tot arreu com la matinal del parc, per dir-ho igual a tot arreu. No té més misteri que el nom.
I toca aquest diumenge amb activitats a partir de 2:15 del matí, jornada de portes obertes al conjunt monumental. Què és el que heu preparat? Què destacaries de la programació d'aquesta matinal?
Sí. Bueno, com totes les matinals, són els actes festius que volen posar en valor el patrimoni natural i cultural dels espais naturals protegits cap a la ciutadania i als visitants d'aquests parcs, no? I tenen en clau familiar, o sigui, són unes activitats, pensat que pares i mares, tiets i tietes, avis i àvies, amb els nens i nenes que vinguin, gaudiran de diverses activitats. Per exemple, doncs, un taller que és la capsa dels sentits, que precisament vol treballar els sentits, els 5 sentits que tenim, fent algunes propostes lúdico-formatives que els hi proposaran els nens i nenes que vinguin, no? O la naturateca, que precisament és fer jocs fets en fusta de descoberta de la natura i la fauna i la flora d'aquest espai natural protegit. També això va amenitzat amb activitats musicals o d'animació infantil que farà el Moï Aznar, que anirà passant pels diversos jocs, doncs, animant a la gent. I, en fi, un espectacle final, no? A part de les portes obertes que tindrà el recinte del conjunt monumental d'Olèrdola, que ja només per anar allà és val la pena, no? Paga la pena visitar tot el conjunt en si, no? I, a més, també, si sou abans de la fotografia, sapigueu que podeu participar en el 31, ja, 31 anys, que fem del concurs de fotografia dels parcs naturals del Garraf, Olèrdola i Foix, que precisament una de les seves modalitats és la festa d'aquesta matinal, que també entra a concurs les festes que feu durant aquest matí. O sigui que ja veus que hi haurà moltes coses per a tothom.
I per què Olèrdola es torna a situar aquesta matinal, aquesta festa major del parc, aquesta matinal del parc a Olèrdola?
Bueno, altres anys s'havia fet algun indret del Parc del Garraf o del Foix. El Parc del Garraf, Olèrdola i Foix són tres espais naturals que gestionem de forma quasi conjunta a la xarxa de parcs naturals que es toquen entre ells, vull dir, els seus límits protegits. Primer va ser Olèrdola amb Foix, després Garraf va allargar-se i toca aquests espais. I busquem un indret una mica singular que pugui acollir diversa gent, per un parell de centenars o tres centenars de persones. Tampoc són matinals multitudinàries de milers de persones, al contrari, volem que siguin també respectuosos amb el medi, i és el que podem encabir en un matí, no? I ho fem aquí a Olèrdola perquè és un lloc fàcil d'accés, un lloc conegut, a cavall entre les comarques del Garraf, del Penedès, també, i que la gent ja coneix i que, si no, doncs, pot descobrir. I ho fem aquí regularment per un sistema de comoditat i de logística.
El que podem comprovar és que amb algun matís, amb alguna variació de contingut, el patró de la programació també es va mantenint al llarg dels anys. Són activitats similars.
Sí. Sí, sí, això és veritat. Intentem que siguin tallers diferents, però la modalitat de fer tallers manipulatius en algun cas, o de descoberta, o de jocs, bàsicament és una matinal festiva. Intentem que els nens i nenes coneguin la natura d'una manera divertida. I els formats dels tallers van canviant, però l'activitat lúdica final també sempre es manté, el concurs de fotografia sempre s'ha mantingut, i això va passant a totes les altres matinals d'altres parts que anem fent al llarg de l'any. Bueno, aquesta és l'última ja, la del 2 de novembre. Ja n'hem fet aquest mes de setembre i d'octubre, n'hem fet el Montnegre, n'hem fet la Guilleria, n'hem fet el Montseny. Vull que convido tothom que pugui anar fent el seguiment d'aquestes matinals al llarg de l'any a diversos espais de la xarxa de parcs naturals. I no només la matinal, si em permets, molts altres actes que formen part del Viu al Parc, perquè el Viu al Parc és un conjunt d'actes que fem en els municipis i fem, per exemple, alguns actes musicals o, per exemple, la setmana passada estàvem fent al Foix una petita òpera al monestir del Castell de Penyafort. Vull dir que estiguin al cas de la programació i això els permetrà anar assistint a un o altre acte.
Ara ho apuntaves, la matinal és un moment, una de les activitats centrals d'un programa, el Viu al Parc, que és molt divers i que s'estén als municipis del parc. Com ha estat funcionant? Ara comentaves alguna proposta com la que es vivia fa uns dies al Parc del Foix, a Santa Margarida dels Monjos. Com ha anat tot plegat?
Exactament, sí. Hi ha activitats i propostes de conjunts o de recitals de música. Per exemple, tenim un, com un cicle que es diu Parts en Concert, que ha anat passant a Olèrdola, també al Garraf, a Begues, també va estar l'assistent de memòria a Olivella, també aquest any hem tingut dos recitals al Garraf, al Foix, també al Castell de Penyafort, amb aquesta òpera, o també un cicle de poesia, que també fem recitals de poesia en aquests parts, no? Que també n'hem fet, bueno, al finals d'octubre vam fer el Foix, l'assistent de memòria, tot això, però que és així, i el que intentem és que els municipis també participin. Malauradament, aquest any, però, han tingut un petit... a veure, com diu això, contraprogramació, que no ens han permès fer-los a tots els municipis, aquests actes, però que preveiem que per l'any que ve, per un tema de licitació, de concurs, que perquè això ho gestiona també una empresa que ens ajuda a fer aquestes activitats i contracta els artistes que van a participar, no hem arribat a temps, però a partir de l'any que ve tornarà a funcionar. Però vaja, vull dir que jo crec que el que podia fer la gent és mirar a l'agenda de Viu al Parc o a l'agenda nostra de Parcs de Diputació, que és molt fàcil de recordar, parcs.diva.cat, repeteixo, la web, parcs.diva.cat, i allà trobarà l'agenda d'activitats que fem aquí al Garraf o altres parts de la xarxa de parcs naturals.
I, sens dubte, un dels elements també centrals de la programació és l'activitat que s'adreça sempre als escolars dels municipis dels parcs.
Sí, això dins del Viu al Parc, aquest programa genèric, que és un paraigües que va néixer fa ja en el 92 a Sant Llorenç, i crec que el 95 va arribar al Garraf, vull dir que ja fa... més de 30 anys, que es porta a terme, 31-32 anys, té una vessant adreçada específicament als nens i nenes de cinquè de primària dels municipis del parc. Es diu Viu al Parc a l'Escola. I en aquest programa, doncs, cada any hi passen, doncs, no sé, aproximadament un miler de nens i nenes d'aquests cursos, de les escoles que volen participar. És lliure i gratuït per qui vulgui participar i inscriure's. I fem diverses activitats a l'aula, també de coneixement del medi, i després també, curiosament també, perquè és fàcil d'arribar-hi, anem a Olèrdola a fer activitats de coneixement del medi amb aquestes escoles de manera... que sí, sí, que és un programa que té molt èxit i que ens ajuden els companys de Quatre Passes a fer-lo.
El que queda clar és que és d'aquelles propostes que les escoles esperen. No hi ha hagut aquí dificultats a l'hora de programar-ho, no?
No, gens ni mica. Ara, precisament, aquestes dates d'octubre és quan tanquem els terminis d'admissió. Si alguna escola ens està sentint per ràdio, doncs li diria que s'apunti, perquè una escola que participa repeteix l'any següent. Vull dir que encara podem obrir, encara tenim marge per obrir alguna escola més d'algun municipi. Per l'escola és gratuït. L'únic que fem és que el transport del dia de la festa aquesta que fem a Olèrdola, doncs així que l'ha d'assumir o bé l'escola o demanem que ho faci l'Ajuntament. I aquí és on potser alguna escola doncs, no hi pot participar. Que, a més, cal dir-ho, si em permets, és que és un programa totalment adaptat a nens i nenes amb alguna discapacitat, sigui física o sigui sensorial. Vull dir que hem adaptat les activitats per atendre la disfuncionalitat que puguin haver-hi, en aquest cas, en escoles ordinàries. I també per a escoles d'educació especial. Hem fet proves amb escoles d'educació especial de nens i nenes que tenen necessitats específiques perquè puguin fer aquest programa. I d'això n'estem molt contents, també.
És l'apartat, la vessant que s'adreça específicament a les escoles d'aquest programa ampli del Viu al Parc, que viu aquesta matinal aquest diumenge. Abans apuntaves que voleu mantenir aquest caràcter d'activitats de contacte amb la natura, de no ser molt massificades, però sí que hem de dir, Josep, que habitualment, abans les festes majors del parc i ara aquestes matinals, acostumen a reunir visitants que van més enllà de l'Alt Penedès, del propi territori més pròxim del conjunt monumental d'Olèrdola, que són també visitants de fora de la comarca.
Exactament. Estem contents d'això perquè fins i tot hi ha gent que va seguint les matinals, no? Amb els seus nens i nenes se'ls trobes a diverses matinals. Evidentment, és una població metropolitana a qui adrecem aquestes activitats i poden venir bueno, del Baix Llobregat, de la comarca del Penedès, del Garraf, alguna vegada potser més juny, o de la ciutat de Barcelona, evidentment. Però bueno, està basat bàsicament per la gent del territori. Entenem que ens està bé que la gent del territori vagi i que conegui, si no coneix encara, aquests racons fantàxics que tenim els nostres espais naturals protegits.
I si es fa és perquè és un programa útil i encara necessari, no, Josep?
Sí, tot i que per sort cada vegada més la conscienciació cap al medi natural ho és més i notem que la gent és més respectuosa, cal dir que també és veritat que després de la pandèmia hem notat una afluència major, no ho dic jo en el meu cas, ho diu tot Catalunya i diria tot Espanya i a tota Europa. La pandèmia va fer que molta gent descobrís la natura, redescobrís la natura i potser gent que no anava habitualment ara veu la necessitat d'anar-hi, visitar-la i gaudir-la. El que passa que sempre hem d'incidir, i aquest és un tema que ens pertoca a les administracions, però també als mitjans de comunicació, avisar que la gent ho faci amb respecte i amb civisme, que malauradament en algun cas encara ens trobem que la gent no entén que doncs, no s'ha de llençar papers, no s'ha d'arrencar plantes, no s'ha de malmetre la flora o la fauna, no s'ha de fer foc, evidentment, i també s'ha de circular doncs, pels camins i per les pistes habilitades. Perquè a vegades algun problema amb algun ciclista fora de pista o alguna persona que no respecta les mesures de civisme bàsiques, anar amb els gossos lligats, especialment en moments en què hi ha més freqüentació de públic, etcètera, etcètera. No? Sobretot aparcar bé, no en els vorals dels camins, i sinó en els llocs adequats. Totes aquestes petites actituds que a vegades pues, bueno, poden molestar els altres usuaris, doncs també han de ser respectuosos. He de dir que això, en general, cada vegada més, no és així, vull dir que la gent és molt més respectuosa, però encara ens trobem en algun cas. I, per tant, cal seguir incidint en aquest respecte a la natura que tots volem mantenir i gaudir-ne, no?
Doncs gràcies per recordar-ho, Josep Melero, coordinador de Viu al Parc, un programa Viu al Parc que viu aquesta matinal del parc a Olèrdola, la matinal a Olèrdola. Aquest diumenge, insistim, a activitats a partir de 11:15 del matí amb la capsa dels sentits, la Naturateca, i després a partir de 1:15 del migdia l'espectacle de Cloenda amb Moi Aznar. Gràcies per explicar-ho, Josep Melero, coordinador de Viu al Parc, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies per escoltar-nos. Bon dia.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La segona recomanació d'aquesta agenda al detall és la Festa de la Castanyada que viurà Sant Sadurní divendres a la plaça de l'Ajuntament amb diversos actes i espectacles que s'allargaran fins la matinada i amb la col·laboració del comerç local. Anem cap a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca.
Reprenem el fil conductor de la Castanyada des de Ràdio Sant Sadurní en l'agenda al detall, ja que aquest divendres el municipi viurà una jornada amb diverses activitats a la plaça de l'Ajuntament que s'allargaran fins la matinada i que estan pensades per tots els públics. Per parlar sobre aquest acte, sota el títol Celebrem la Castanyada, ens acompanya avui als estudis la regidora de Festes de Sant Sadurní, Erika Ruiz, a qui saludem. Bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Una jornada que, com comentàvem, comença per la tarda a les 6, tot i que abans també s'inicia una jornada en l'àmbit comercial, que també aprofundirem, però que està pensada per tothom i que s'allargarà passades les 12 de la nit, no?
Sí. Bueno, el que tenim és un espectacle, bueno, de 5 a 7, el que deies de Som Sant Sadurní, venen amb nosaltres per... Bueno, col·laboren amb nosaltres per fer un truco-trato. Ja diem que nosaltres apoyem la castanyada a tope, però clar, ara el que els nens porten és el Halloween i llavors fem una mica de truco-trato per a tots els comerços, que ja hi haurà un cartell que puguin, per avisar els nens que puguin entrar, i després a les 6 hi haurà un espectacle infantil i a les 11:30 hi haurà un grup de versions de Popurris Bang i després seguidament a un DJ Trabubu fins a les 3. Nosaltres la festa la fiquem fins a les 3 i, bueno, bàsicament és una mica per passar una tarda en família i...
Una miqueta m'has comentat el tema del Halloween fa anys, que sí, és una tradició que sí, ve de fora, però que s'ha instaurat al nostre territori, i entenem que des de les regidories que s'ocupen d'aquestes activitats doncs s'ha de fer pensant amb els més petits.
Sí, bàsicament és per això, que nosaltres, ja et dic, que apoyem totalment la castanyada, perquè al final és la nostra festa, però sí que és veritat que els nens d'ara es disfressen, també ho porten amb l'anglès, amb el col·le, i llavors, clar, nosaltres l'únic que fem és, perquè per molt que fem una castanyada, els nens vindran disfressats igual. O sigui que l'any passat va funcionar superbé perquè van vindre més de 200 nens perquè van fer una xocolatada i van vindre i, clar, es va esgotar tot. Però jo crec que tenim que fer coses pels nens, que bàsicament és el que demanen.
No sé si des de la regidoria teniu alguna previsió o això ja es veu durant
clar,
la jornada
es veu
sobre la marxa.
Sí. Bueno, ja et dic que l'any passat va funcionar tan bé que per això aquest any tornem a repetir, i sí que és veritat que els comerços ens van venir a dir que, clar, l'any passat, com no sabien com anava, que molts comerços anaven als nens i que no tenien previsions. Mm. I llavors, aquest any, per també que així els nens es moguin pel poble i no tinguin que anar a cases ni res que no coneguin, doncs al final ho fem una mica així per tenir-ho tot controlat des de dintre de la, de, o sigui, del comerç.
M'has comentat que són comerços associats a Som
sí.
Sant Sadurní
sí.
i que tindran un cartell a,
sí.
a l'entrada dels negocis.
Sí, perquè els nens puguin entrar. Sí.
He vist que hi ha caramels també sense gluten, no? Una miqueta
sí.
perquè sigui inclusiu
si
venen, per tothom.
Sí, no, i més que res perquè si venen nens petits, que potser, jo que sé, nens petits, vull dir, amb 10 anys que venen amb, sense pares ja, perquè ja es mouen pel poble, i més millor que són pels comerços, doncs que no hi hagi cap problema d'intoleràncies amb aquests nens.
Entenc que això, els comerços, entenc que heu tingut reunions, heu parlat amb ells, ho veuen de forma positiva en uns
sí,
moments
sí.
on
sí, sí.
recolzar el comerç de totes les formes possibles sempre
sí.
és positiu.
No, i més que res perquè és això, que l'any passat van quedar que no sabien que, a què es trobaven. I clar, anaven, diu, van tindre que córrer per anar a buscar quatre caramelos perquè clar, els nens anaven i és normal, perquè al final és el que parlem, no? Els nens volen festa i la festa, clar, és Halloween i per molt que no es vulgui fer, és, ells vindran igual, disfressats. I llavors, clar, com feia molt de trucotrato, ja et dic que anaven molts nens per al poble, doncs ells ens van trucar i ens van dir que sí, sisplau, si podíem col·laborar amb, i ho veig molt positiu. Al final movem el comerç, també.
I a la plaça de l'Ajuntament, a
sí.
partir de les 6, hi ha espectacle infantil.
Infantil.
No sé si a part de l'espectacle infantil es munta alguna, no parada, però si sí, està per berenar o hi ha...
No, no fem això
tipus.
Perquè, més que res, per el tema aquest, perquè com també es mouen pels comerços, clar, i l'any passat ho van fer així perquè només es movien al centre de l'Ajuntament. Llavors era una mica una clam perquè tothom vingui. Però sí que és veritat ara que, clar, de 5 a 7, que es mouran per tot arreu, i llavors, clar, no podem tenir previsions tampoc de quants nens vindran. I llavors, per això aquest any hem decidit col·laborar amb els comerços i així una cosa treu l'altra.
A part de l'espectacle infantil, ja més allargada la nit, cap a 11:45, ja grup de versions més passat per un públic més gran. No sé si els anys anteriors també havíeu fet aquesta divisió per totes les edats.
No,
havia,
bueno, sí, l'any passat vam fer DJ des de les 6 també. El que passa que, clar, sí que és veritat que vam veure que eren molt petits i la música tampoc no... Llavors aquest any hem decidit d'agafar un grup perquè col·labori una mica amb ells i faci una mica de show, no? I llavors jo crec que, clar, els nens, per exemple, que són més grans, aquest millor no. Però sí que és veritat que després de cara a les 11:30, perquè sempre parlem que hi ha nens que potser tenen 12, 14 anys que es queden una mica fora d'això. I llavors el que volem és que a partir de les 11:30 hi hagi i llavors ho allarguem fins a les 3 perquè crec que és una manera de que ara funciona molt bé els tardeus, encara que sigui a les 11:30, però són per totes les edats. I al final tothom són pares i clar, no podem prohibir que surtin perquè és el que hi ha, però sí que si ho fem en una hora que creiem que tothom pugui, doncs crec que es serà bo per tothom.
No sé si heu escollit també el centre, entenc, bueno, la plaça de l'Ajuntament, que
sí.
està situada al centre del municipi, si heu escollit el lloc precisament per ser una zona central o perquè veieu que altres hores de la nit, passada la matinada, també és un, bueno, és un lloc
sí.
que es pugui fer.
Sí, bueno, també és perquè al final tenim que donar de menjar, com dic, a tothom, no? Llavors, clar, quan fem tot a fora, agafem sempre barres per les entitats i llavors, clar, malauradament no tenim puesto per fer tots els bars que puguin. Però, clar, d'aquesta manera sí que ho fem o sigui, a la plaça d'Ajuntament perquè els bars que estiguin allà doncs puguin treure la seva barra i tot això per poder col·laborar també amb la festa. Clar, ja m'agradaria que poguessin fer-ho a totes les carrers perquè col·laboressin tothom, però sí que és veritat que l'any passat que jo em vaig passejar una mica vaig veure que totes les bars estaven a tope i no es podia sopar a cap lloc, o sigui que això també és una bona senyal de que quan hi ha festa la gent surt.
Divendres és 31 d'octubre, és una jornada festiva coincidint a sobre, que el dia següent
és festa.
Festa és dissabte. El que no sé si també és a vegades complicat no conciliar l'oci nocturn sí. també amb el veïnat, tot i que l'excepció de que sigui un 31 d'octubre.
Bueno, sí. Saps què passa? Que el problema és que no tenim un lloc per fer-ho a les afores. I aquest és el gran què que tenim a Sant Sadurní. I, clar, ho fem així en diversos puestos, perquè, clar, és com passen fires, que entenem que el veïnat és normal, que és, no tothom li agrada la festa, i això ho entenem des de l'Ajuntament, i per això intentem que les festes es puguin moure una mica perquè no molestem sempre els mateixos. Que jo entenc que tothom vol festa, però clar, si tu estàs fins a les 6 de la matí al costat, doncs pues, clar, ho entenc, i que hi ha molta gent que treballa els caps de setmana, i jo, per exemple, sóc una. Però sí que és veritat que ho entenc perfectament. Demano disculpes des d'aquí, des de l'Ajuntament, per tots els veïns i veïnes que en totes les festes durant l'any tinguin, clar, malauradament, no és positiu per a la conciliació per dormir i tot això, i que hi ha nens petits també a moltes cases, però clar, és que si no, no podríem fer res.
S'ha de trobar sempre un punt intermig. Un punt intermig també és aquest, no?, de Castanyada i Halloween, que són potser dues celebracions que culturalment són diferents, però que s'ha aconseguit trobar també un nexe, no?, per poder-les unir durant aquests anys.
Sí, la veritat és que sí. Jo, per exemple, ja et dic, nosaltres a casa meva sempre hem fet la castanyada, i a més la meva mare sempre a les castanyes, els moniatos, els panellets, tot això, perquè nosaltres fem els panellets i és tradició a casa meva i gairebé a la casa de tot el poble. Però sí que és veritat que el que dèiem abans, el problema és que els nens d'ara venen ja amb... Clar, per exemple, a l'assignatura, el que deia abans, a l'assignatura d'anglès, porten el Halloween. Llavors, clar, tu com pots dir, no pots prohibir, perquè al final, per molt que tu prohibis una festa, els nens vindran igualment. Per això nosaltres fem la, fiquem castanyada, o sigui, i som, vamos, castanyada a tope. Però no podem controlar que tothom vingui disfressat. Llavors, clar, el que fem és ajudar des d'aquí, d'aquesta manera, perquè puguin tenir també un puesto i s'ho posin bé. O sigui, bàsicament és això.
Doncs moltes gràcies, Erika, per estar aquí amb nosaltres als estudis. Comentar aquest divendres, dia 30 d'octubre, celebra la Castanyada a la plaça de l'Ajuntament amb diverses activitats des de les 5 de la tarda fins les 3 de la matinada per tots els públics.
Sí, em pots... Puc fer un incís?
Sí.
Bueno, que m'agrada molt parlar amb tu, però vull donar un petó des d'aquí a la nostra Eli, que sempre feia aquestes entrevistes, i bueno, que s'està recuperant i que estem amb ella.
Doncs per part meva també estenem els ànims cap a l'Eli.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
Marxem, acomiadem aquí aquest dimecres 29 d'octubre aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa, demà dijous, i tornem amb més propostes i activitats per aquests dies. També tindrem el de Vinyes i Vins, el Directament Jove i l'Agenda Cultural, un imperdible davant la castanyada i el Halloween que s'acosta. Fins demà!